Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan faltaven 2 minuts per 7:15.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger Escapa.
Això és La Terra Esplana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, però també parlem de ciència, de física, de química, sobretot d'astronomia. Però, a veure, avui, Joan Anton, una pregunta una mica diferent. A tu t'agrada cuinar?
Jo penso que sí. Anem a aclarir-ho. No, sí. La resposta és sí. L'altra cosa és si ho faig bé o no tan bé, però sí, m'agrada cuinar.
T'agrada cuinar. Ara em diràs que cuinar et relaxa moltíssim.
Doncs penso, aprofito per pensar molt, sí. Sí, sí. A més, com que soc metòdic fent-ho, doncs dedico temps. Vull dir que no és una cosa que... I l'aprofito per pensar.
Per qui cuines, normalment? Pels de casa?
Pels de casa.
Per més gent?
No m'atreviria. Si fos... Home, a veure, si és gent de la família m'atreveixo, però si fos de compromís no m'atreviria segurament.
Però el dia que, per exemple, el diumenge que ve tota la família, o sigui, tiets, familiars que normalment no veus, aquell dia qui cuina a casa, tu o la teva parella?
Ens ho fem entre els dos, eh? Evidentment,
això està molt bé.
Evidentment ella cuina molt millor que jo, això no cal ja ni dir-ho, però jo col·laboro bastant, i de tant en tant algun plateret és meu, però de propietat meva, allò de dir, no, aquest el faig jo.
El plat estrella quin és?
Els arrossos.
Els arrossos,
sí? Sí,
uau,
de tot tipus.
Quina sort.
De tot tipus.
O sigui, de tot tipus, no només paella, vull dir...
No. Jo et puc fer arròs arrossejat, típic de Tarragona, et puc fer arrossos caldosos, els arrossos que vulguis.
Carai, Joan Anton, doncs aquesta és una faceta teva que encara no coneixíem, eh?
Doncs mira...
Sí, ara tinc ganes de tastar un arròs segell
ja
català.
Doncs ja està, això ho farem un dia.
Avui amb el Joan Anton Català, La Terra Esplana, la ciència de la cuina. A veure... ara ho lligarem tot plegat perquè és evident que a l'hora de cuinar la temperatura és un dels elements bàsics a l'hora de que el resultat sigui correcte. Escalfar, refredar aliments, coure'ns, congelar-los... A veure, comencem per què hem de coure els aliments? Senzill, Joan Anton?
Sí, abans que res, ja ho has dit a l'entrada, però avisem, això no és un programa de cuina, jo no m'atreviria pas a fer-lo. Anem a explicar la física i la química que hi ha al darrere d'alguns processos de cuina. Molt bé, hem de coure, i un es pot preguntar, i per què hem de coure? Hi ha una raó que també és la textura de l'aliment, és el típic, no? Com t'agrada la carn, poc feta, molt feta, però més allà d'això, de la textura, hi ha unes raons químiques, en aquest cas, fonamentals. Mira, d'entrada, hi ha components dels aliments, per exemple, les proteïnes, que tenen estructures, que són estructures molt complexes. Has d'imaginar que les proteïnes són llargues cadenes d'aminoàcids, però que estan enrotllats entre ells, formant unes boles 3D, no? Això, digerir això és molt complicat, sobretot si no tens un aparell digestiu que estigui preparat, com el nostre, que en principi no està tan ben preparat com un animal purament carnívor. El que fem coent és destruir aquestes estructures 3D de les proteïnes i d'altres teixits, altres compostos, de manera que la digestió és molt més senzilla d'aquesta manera. Això no només passa amb proteïnes, també amb altres biomolècules que tenen aquestes estructures complexes. I llavors la temperatura el que fa és destrossa, descompon aquestes estructures complexes, de manera que la digestió és més senzilla. Primera raó. Segona raó. Potser encara, no, segur, més important que la primera, elimina bacteris. És molt important aquesta. Hi ha, especialment en carns i peixos, de seguida o fàcilment es poden acumular bacteris que podrien ser molt perjudicials per nosaltres, i amb la temperatura el que fas és eliminar, sobretot a les capes superficials, que són on s'acaben dipositant aquests bacteris, eliminar-los. Per tant, fixa-t'hi, molt important. Coem els aliments no només per un tema de textura i de paladar, sinó també aquestes dues raons químiques.
El que passa és que amb la temperatura hem de vigilar, no? Hem d'anar amb compte.
Sí, perquè igual com abans et deia, la temperatura el que fa és destruir aquestes estructures 3D, per exemple, de les proteïnes, doncs clar, amb la temperatura també pots acabar destruint alguns components que són de valor nutritiu per nosaltres, però que ràpidament es degraden amb la temperatura. Per exemple, hi ha algunes vitamines que de seguida es degraden. Per això hi ha aliments, tot el que sigui verd, etc., que s'ha de consumir absolutament tal com és, no? Perquè si no, la temperatura elevada podria destruir aquests components delicats, però que nutritivament són molt essencials per nosaltres.
Una cosa és coure i l'altra cosa és bullir. Tots sabem a quina temperatura bull l'aigua, que és els 100 graus, no?, en condicions normals, però varia lleugerament de tant en tant, no?
Sí, i no només varia. Ara t'explicaré una cosa que és bastant sentit comú, però que a vegades ho oblidem, i a més ens pot servir també per estalviar una mica d'energia a la cuina. Molt bé, dèiem, a l'aigua pura, si és pura, després veurem que quan això ho canvies, canvia una mica rona la cosa, en condicions normals de pressió bull a 100 graus. Cura perquè un cop l'aigua ha començat a bullir per fer els espagueti o qualsevol altra cosa, per molt més foc o temperatura o vitroceràmica que hi posem, no farem que augmenti la temperatura. Mentre l'aigua està bullint, això és igual amb l'aigua o amb qualsevol altre fluid, mentre l'aigua estigui bullint, mai podrem superar aquests 100 graus de temperatura per més foc que li posem.
Per tant, no cal tenir la vitroceràmica o el gas al màxim un cop bull l'aigua, sinó que l'únic que has d'aconseguir és sostenir que l'aigua continuï bullint.
Exactament, Roger, i això és el que jo faig amb la vitroceràmica de casa. El que faig és quan l'aigua ja ha arrencat, evidentment, tu primer li poses molta temperatura, molta energia, diríem, perquè la cosa vagi ràpida, però un cop arrencat jo graduo cap a baix l'energia que li aporto, és a dir, el consum que faig per mantenir l'ebullició de l'aigua. Perquè, ja et dic, la resta no serveix per augmentar la temperatura, perquè mentre hi hagi aigua bullint, allò es mantindrà a 100 graus. Això és la primera cosa a tenir en compte. Quan l'aigua no és pura, això canvia una mica. Per exemple, quan posem pressió, que després en parlarem de les olles a pressió, o quan posem sal o altres components. Quan posem sal, la temperatura d'ebullició de l'aigua puja una mica rona, molt poquet, però una mica rona. Per tant, a l'afegir sal no només és un tema de gust i sabor, que també és perquè amb la sal també podem coure una mica roneta, molt poquet, però una mica roneta més ràpid els aliments, perquè a l'aigua bulla a una mica més de 100 graus i això fa que la cocció s'acceleri.
Tu la sal quan la tires, quan fas un plat de pasta, per exemple?
Mira, quan faig un plat de pasta la tiro al començament. Quan tinc l'aigua i a l'aigua comença... És a dir, només posar l'aigua a l'olla, allà ja hi poso la sal, després la corregeixo. Però allà ja hi poso la sal. T'haig de dir, a més, que no sé, segur que t'hi has fixat, quan tens l'aigua bullint, o a punt de bullint, perdona, encara no està bullint, i li tires a sal, si li tires a sal en el moment en què l'aigua encara no està bullint, veus aquell efecte de bombolla, zoom, com si comencés a bullir de sobte, tot plegat, per allà on cauen els granets de sal, i després, tant de sobte com ha començat a bullir, o semblava que començava a bullir, torna a quedar la cosa estàtica fins que de debò l'aigua comença a bullir. Això és perquè els granets de sal, però també podria funcionar en altres compostos que hi cauen, fan com de llavors i amb aigua molt calenta, que està a punt de bullir, però que encara no està bullint, aquestes llavors, aquests cristalls de sal que cauen, acumulen al seu voltant aquests vapors que estan a punt de sortir i fan que això, a l'aigua sembli bullir tot de cop, no? Un cop els cristalls s'han dissolt, l'aigua continua escalfant-se normalment fins que toqui que realment comenci a bullir, als 100 graus o una mica més.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, parlem de cuina, de la química de la cuina. O de la ciència al capdavall de la cuina. A veure, Joan Anton, continuem. Abans parlàvem de coure. Una manera de fer-ho és l'olla a pressió, ara que apuntaves, que és molt útil, però també, segons com, perillosa. És a dir, ara s'ha avançat molt i les olles de pressió també són molt segures. Però explica'ns com funciona per entendre alguns accidents domèstics.
Sí, a veure, jo no he anat a mirar la història. Segur que n'hi devia haver, amb les olles antigues. Ara, com deies, la cosa està molt segura, però suposo que quan devien inventar això, o els primers prototips de les olles de pressió, més d'una devia petar. Dèiem abans, a l'aigua bull a 100 graus en condicions normals de temperatura, l'aigua pura, de pressió, perdona. Condicions normals de pressió i aigua pura bull a 100 graus. Però una olla a pressió el que fa és mantenir els vapors dins de l'olla, això fa pujar la pressió, i quan tu puges la pressió i mantens el volum no pot variar perquè està tancat, tot allò està tancat en un recipient hermètic, el que fas és pujar la temperatura. De manera que l'aigua ja no bull a 100 graus, sinó que pot arribar-ho a fer a 120 graus, això en funció de les olles a pressió. Vol dir que pots assolir molta més temperatura. Allò que et deia abans, de que no cal que li aportis més energia a l'olla mentre està bullint, perquè mai no podrà superar els 100 graus mentre hi hagi ebullició, aquí això canvia. Aquí sí que es pot aprofitar aquesta energia d'una manera molt ràpida, perquè l'aigua es pot arribar a escalfar fins a 120 graus abans de començar a bullir. Un cop comenci a bullir i es mantingui aquesta temperatura, ja es mantindrà constant. Això fa que l'aliment es pugui coure de manera molt ràpid, molt eficient, molt de pressa, comparat amb com seria aquesta olla si estigués oberta. Lògicament, i aquí ve el tema de la seguretat, aquestes olles tenen aquella famosa vàlvula que fa que quan la pressió a dins ha assolit un cert nivell de seguretat, doncs deixen escapar part del vapor, perquè si no l'olla acabaria explotant, acabaria petant. També, si tu tens una olla que no és a pressió, una olla normal, però li poses una tapa, saps que això va molt, molt ràpid, és la preparació de l'aigua en ebullició va més ràpid si tapes l'olla. I això funciona una mica igual, no? És a dir, el que fas amb tapant l'olla és evitar que se'n vagi vapor, per tant que es perdi temperatura, però també augmentes una miqueta la pressió, una mica, en funció de com de pes tingui aquesta tapa. És aquell moment de la tapa que comença a obrir-se, quan hi ha molt de vapor, comença a obrir-se i va fent com un balanceig que va deixant escapar vapor i també se t'escapa aigua, que per cert, sobre la vitroceràmica, si aquesta aigua porta sal, és aquella aigua que et deix la vitroceràmica fet una merda i que t'hi has de dedicar després per netejar. Doncs això és un efecte similar a l'olla a pressió. El que podràs fer és, primera, no perdre tanta energia, per tant, assolir l'ebullició més de pressa, però també potser assolir algun més grau per sobre del 100, per tant, coure més ràpid.
El que passa és que no ens cal una olla a pressió per aconseguir que l'aigua bulli.
No, afortunadament no, és el que dèiem de les olles normals, que hi ha un efecte, perquè un podria dir, per què al final, si el foc o una vitroceràmica, és igual, si l'energia li aportes només per sota, com és que acaba bullint tot a l'aigua, no? I això és un fenomen que s'anomena la convecció, que de fet n'hem parlat molt en aquest programa, però no quan hem parlat d'olles, que mai no ho hem fet, crec, sinó quan hem parlat d'altres fenòmens físics a l'univers, per exemple, els estels i altres fenòmens. La convecció el que fa és, a l'aigua, en aquest cas d'una olla, a l'aigua que hi ha a sota s'escalfa, és el primer en escalfar-se per l'energia que ve per sota de l'olla, el que fa l'aigua calenta és pujar, tal com puja fa un moviment circular i desplaça aigua freda que hi ha per sobre, que baixa, en aquest moviment circular continu. Això és perquè a l'aigua calenta és un xic menys densa que l'aigua freda. Això fa que l'aigua calenta pugi, desplaça a l'aigua freda, que baixa per ocupar l'espai que ha deixat a l'aigua calenta. I aquest moviment es diu convecció. Això és el que fa que l'aigua, que la temperatura de l'aigua, es pugui igualar, es pugui equilibrar a tot arreu. Abans et deia, és el mateix procés que funciona dins dels estels, també és el mateix procés que funciona dins de les nostres llars quan, en l'aire, quan posem calefacció amb l'aire. L'aire calent puja cap a baix, això desplaça a l'aire fred que baixa cap a baix. Això es diu convecció.
Joan Antoni, el microones com funciona?
Això és molt interessant, perquè els microones són llum. Això sí que ho hem explicat molts cops. Recordem, radiació electromagnètica, vulgarment llum, igual com ho són les ones de ràdio, els infrarojos, ultraviolets, els ratxos X, els gamma, per tant, i la llum visible, per suposat. Per tant, d'entrada, microones igual a llum, llum que els nostres ulls no poden veure. El que fa aquesta llum, aquesta radiació, és fer vibrar les molècules, sobretot d'aigua, també de sucres i de greixos, però especialment les d'aigua que hi ha dins dels aliments. Per tant, transfereixen energia. Tu, quan fas vibrar una molècula, com més vibri, més energia li estàs transferint. Per això vibra més i la temperatura puja. Això sí que ho vam explicar també en un programa on explicàvem què era la temperatura i dèiem al final, la temperatura només és una mesura del moviment de les molècules i els àtoms. Com més es mouen, més vibren, més temperatura hi ha. Doncs el que fa els microones és fer vibrar les molècules d'aigua, greixos i sucres que hi ha dins els aliments i així és com s'escalfen. Important, no? I ho hauràs escoltat molts cops, suposo, cuidado amb els estris metàl·lics dins dels microones, perquè poden provocar accidents, i de fet sí, els provoquen. D'entrada, un diria, un moment, però si en realitat les parets interiors del microones són metàl·liques, moltes són metàl·liques, com és, no? És cert que quan els metalls no tenen cantonades, diríem, són plaques, el que fan és fer rebotar els micrones. I això dins dels micrones ja va bé, depèn de com estiguin aquestes parets, perquè fan rebotar les zones de micrones i això fa doncs, que s'iguali la radiació sobre aquell aliment que volem escalfar. Però si nosaltres hi posem allà una placa, un element metàl·lic, el que farem és desviar de qualsevol manera aquests micrones i ens podem arribar a carregar el motor del micrones. Primera cosa. I segona cosa, si posem un element metàl·lic que té cantonades, una forquilla, un ganivet, qualsevol cosa que sigui en una mica de punxa, per exemple, allà s'hi acumularan electrons que faran saltar espurnes. És el moment típic en què veu saltar espurnes dins un micrones, i això també pot ser perillós perquè ens podem carregar el motor del micrones. Per tant, mai, mai no hi poseu elements metàl·lics dins dels micrones. I cura també amb el plàstic. Hi ha plàstics que no suporten, no aguanten els micrones i es desfan. I això no només és una malifeta pel plàstic, el perdrem, sinó que és per la salut no és gaire aconsellable, perquè estarem mesclant aliments amb aquests plàstics fosos, sabem que també hi ha els microplàstics, en fi, no cal que ho expliquem gaire, els plàstics amb els aliments, mai els micrones, si no tenim clar que aquell plàstic és especialment resistent o específicament resistent pels micrones.
Ara un altre escenari. Imagina't que tenim un caldo fantàstic a la nevera i que el volem escalfar amb el microones. I que ens passem de frenada i surt massa calent. Per què bufant i remenant costa tant refredar la temperatura d'un caldo?
Ah, sí, sí. A veure, d'entrada, expliquem la física, que això és física. La física que hi ha al darrere del remenar i del bufar. Òbviament, és bàsica, però s'ha de pensar una mica rona. El remenar el que fa és fer circular aquell líquid de manera que no només sigui el líquid, la sopa, que hi ha a dalt de tot la que es refredi per contacte amb l'aire, sinó el que fa és que també la que hi ha per sota pugui accedir a la superfície i així es pugui refredar. Primera cosa. I el bufar el que fa, lògicament, és crear un moviment d'aire, de manera que la capa d'aire calent que s'ha creat, que és la que està tocant a la superfície, és la que s'ha escalfat per transferència de calor, bufant el que fa és treure-la d'allà i que baixi, torni a entrar aire més fred perquè pugui tornar a escalfar la sopa. Això és la manera normal com funciona. Però, clar, ho deies, no sempre funciona de la mateixa manera, sobretot quan hi ha greixos. Això ens passa, per exemple, en caldos, que veiem aquelles, boníssims, per cert, però que veiem aquelles capes de greix per sobre, que a més visualment ho veus, no? Capes d'oli o capes de greix que han quedat. El greix és un excel·lent aïllant. I si no, que li pregunteu a les foques, a les balenes, als ossos, no? I altres animals que tenen capes de greixos importants. És molt aïllant. De manera que quan hi ha capes de greixos sobre la superfície de la sopa, costa molt més refredar-la. Aquí el truc és remenar i bufar, però remenar de manera que el que fas, separes aquella capa de greix. Amb la cullera separes la capa de greix i llavors la part de líquid de sopa que hagi quedat sense aquesta capa de greix, aquella es refredarà molt més ràpid que si no haguessis separat el greix. Per tant, no només es tracta de remenar, sinó es tracta amb la cullera de separar el greix perquè es pugui refredar millor.
Fantàstic, eh? Això és una lliçó que pel dia a dia ens anirà molt bé.
Si algú no li funciona, que pensi que al final això són lleis de la natura, eh? No lleis del Joan Anton, això és que potser no s'ha fet del tot bé.
I congelar?
Congelar ens va bé, perquè congelar el que fa, i ho utilitzem cada cop més, no? Congelar el que fa és evitar que es puguin generar o crear bacteris, d'aquests que abans dèiem, no? Que podrien malmetre els nostres aliments. Però el que fem en congelar també cura, perquè sabem també que hi ha aliments que no va bé que els congelem, i això és perquè quan nosaltres congelem, a l'aigua, que és present arreu, al nostre cos i a qualsevol aliment, a l'aigua es congela i sabem, de bàsica, que quan l'aigua es congela, augmenta de volum. És el típic allò, no?, de que el gel ocupa més espai que l'aigua líquida. I com que el gel ocupa més espai, el que fa és estripar determinades fibres, sobretot vegetals, i això fa que es perdi la textura i fins i tot a vegades, no?, el sabor d'aquests aliments. És típic de, per exemple, pastanagues o patates crues, sobretot aliments crus, d'aquests que tenen fibres. A vegades no es poden o no va bé congelar-los, per això que dic, es genera gel dins de les fibres internes i això estripa, trenca les fibres i l'aliment perd la textura tan gustosa que normalment tenen.
I oi que estem parlant de cuina i de ciència, Joan Anton, una llegenda urbana, perquè això vull saber si què té de cert, què no, i per què passa. És a dir, a vegades diuen que per saber si un ou s'ha fet malbé o si es pot consumir, el que has de fer és posar-lo dins d'un got d'aigua i si sura, vol dir que està malmès. Això és veritat o no?
Sí, sí, però amb precaució. Amb precaució, mira, d'entrada, el més fiable és mirar la data de caducitat que hi ha a l'envàs de l'ou. Aquesta és la cosa, aquest és el truc. Lo de l'aigua s'ha utilitzat molt, i jo també reconec que algunes vegades ho he utilitzat, però no és determinant. La qüestió és la següent. Mira, la closca d'un ou és porosa. Per tant, a l'aire hi pot entrar. Si no, diríem, l'embrió tampoc no es podria desenvolupar. A l'aire hi pot entrar. A mesura que l'ou envelleix, es va acumulant més aire a dins. I també es poden generar gasos a l'interior, amb la pròpia descomposició de l'ou, es poden generar gasos. De manera que el contingut de gasos, sigui aire o siguin altres gasos, augmenta i això fa que l'ou, quan el poses en aigua, tingui tendència a flotar. A vegades et flota només d'un costat, a vegades et flota tot l'ou, a vegades et queda entre dos aigües. Si queda entre dos aigües encara és bo, però ja quan l'ou descaradament flota cap a dalt és senyal de que té molt de gas acumulat. Torno a dir, no és 100% segur, això, eh? El que és 100% segur és mirar la data de caducitat de la capseta de l'ou. Però això és un mètode casolà tradicional de les nostres àvies, diríem, que té aquest raonament darrere.
Joan Anton, explica'm quin paper juga la ciència amb el gust i el sabor, no? Que al final també és ciència, no? Com funciona això?
Oh, i tant, supercomplicat, a més, mira, perquè allò que anomenem sabor és una combinació sensorial del gust i de l'olfacte. El cervell processa a la vegada components químics que ens venen per la boca o ens venen pel nas, diríem, i en aquests dos sentits el que fa el cervell és combinar el senyal i donar-nos aquesta sensació del sabor d'un element. La química és increïblement complexa. Hem fet un munt d'anàlisis, de fet se'n fan un munt, perquè són molt importants per detectar quins són justament els components que donen aquest gust o aquesta olor als aliments, no? I per exemple, l'aroma d'una substància pot tenir milers de components. I a més, perquè et facis una idea, alguns dels components n'hi ha petitíssimes quantitats. S'han fet proves amb l'olfacte humà, que justament no és precisament el més sensible dins del món animal, i el nostre olfacte pot detectar una de les substàncies que hi ha a la pinya en una concentració de tan sols 6 parts per bilió. Això equival, perquè et facis una idea, a posar en una piscina olímpica uns granets de sal i detectar-la. Per tant, és que és complicadíssim. I el bon cuiner, aquells que són bons cuiners, ho tenen en compte. Tenen en compte com han de tractar els components, sobretot volàtils, que són doncs, tots aquests que després es perceben en els nostres sentits, no només amb la boca, sinó també en l'olfacte, i que acaben donant combinadament aquesta sensació que anomenem el sabor. I una prova que podem fer, de fet l'hem fet molts, és intenta assaborir un aliment amb el nas tapat i veuràs com canvia. Veuràs com canvia, com es degrada, diríem, aquesta plaer o aquesta sensació que tu tens perquè li acabes de privar en el sabor, allò que diem sabor, d'un dels dos components, que és l'olfacte. Es pensa que aproximadament el 80% del que anomenem sabor ho percebem per l'olfacte.
Avui amb el Joan Anton Català hem dedicat un capítol a la ciència de la cuina. Fantàstic, perquè hem après moltes coses. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton, ràpidament?
Tenim espectacle de la Lluna i la Venus fina i creixent avui al vespre a l'oest i ja podem començar a veure per la sortida de sol, abans que surti el sol, aixecar la vista a Saturn i a Júpiter.
Gràcies, Joan Anton.
Gràcies a tu.
Ara tornem al suplement.